Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainer.
That's entertainer. Comença el programa a les 10. Han passat 10 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim aquí dos convidats que no són de Sant Cugat, però hi actuen. Però hi actuen, aquesta és la veritat. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Necessitem suport, o sigui, sponsors. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Fa pocs dies el setmanari Tot Sant Cugat, que aquest any celebra el seu 40è aniversari, que no és broma, publicava un article on feia una relació de les empreses que tenen la seva seu a Sant Cugat del Vallès que més facturen. Cal aclarir que no tots els empreses que estan físicament aquí tenen el seu domicili oficial, la seu, o sigui, on es recapten els diners per Hisenda. A Sant Cugat no, moltes d'elles. En qualsevol cas, la xifra facturada segons dades d'un estudi d'estructura empresarial de la Diputació de Barcelona de l'any 2022, segons explica el periodista Bernat Vella, s'acosta als 5.000 milions d'euros. Insisteixo en el fet que si afegíssim les altres empreses que no tenen el domicili social aquí però que estan aquí, aquesta xifra es veuria multiplicada per 3, o sigui uns 15.000 milions d'euros. I tot això, en aquest programa d'arts escèniques, quin sentit té? Doncs molt senzill. Hi ha una cosa molt comú en molts països del món, que és el mecenatge, el suport econòmic. El suport econòmic a la cultura i, òbviament, també a les arts escèniques, a la música, al teatre, a la dansa. I si això de les empreses que radiquen a Sant Cugat és el que he dit fins ara, és que no s'entén que el Teatre Auditori, ara esperem que també el Teatre de la Unió, les activitats de tota mena vinculades a les arts escèniques, siguin professionals o amateurs, no tinguin pràcticament suport econòmic. Suggereixo, una vegada més, que l'Ajuntament tingui un comercial, un venedor o venedora, amb prou experiència per vendre a totes aquestes empreses, que seria molt convenient i rendible la col·laboració donant suport a les arts escèniques de la ciutat per mantenir i aconseguir el nivell fins ara assolit i augmentar les possibilitats, considerant el creixement fins als 100.000 habitants i la seva estructura sociològica i cultural. I arribats aquí, estimats germans, benvolguts, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. I estem escoltant Sostakovich. I per què estem escoltant Sostakovich? No podíem començar d'altra manera, segur. Perquè si no, un dels convidats m'hagués renyat.
Pots començar per on vulguis, Eduard. Tot és gran música.
Bueno, d'acord, però Salvador Brotons, compositor, director, flautista, No ens n'oblidem, no ens n'oblidem, dels teus inicis.
I tant.
Doncs, clar, jo dic, què poso de música per començar? I veient el programa de la setmana vinent, del divendres de la setmana vinent, al Teatre Auditori, que, escolteu, aneu al tanto perquè les entrades s'estan esgotant i en queden molt poques, eh?
Millor, millor.
Per tant, vol dir que em sembla que en queden 4 o 5 a platea i no sé si 15 o 20 amfiteatre.
Ma, això em fa molt content.
I estem parlant de 920 entrades.
Bé, fantàstic.
O sigui, imagina si la cosa està... està... No,
això vol dir que hauríem de fer-ho dues vegades.
Bueno, i el que està col·laborant també amb nosaltres aquí a la taula és una persona que havia estat aquí fa...
8 anys, o
7, 7 anys, el 2017.
Sí, sí.
Bueno, no, estem al
2015, llavors. Sí, 2025. Ai, 2025, exacte. Ah, 17, 25.
Exactament.
8 anys.
Sí. És en Marc Migó, compositor. No sé si també pianista.
Bueno, també.
Sí, violinista que... també.
Bueno, no, no, violinista, això ja no. Això ja no.
Jo també l'havia estudiat, el violí.
Violinista, en la mesura que sóc compositor i sé com escriure per aquest instrument, però no és el mateix.
Però també,
diguem que en Marc Migó, tocat, el Marc Migó havia estat aquí amb aquesta entrevista que deia jo, i justament doncs, després de l'entrevista vas anar a Nova York.
Exactament. Estan comentant això, que s'ha com tancat el cercle, no? Perquè era quan els inicis d'estudiar el màster allà a Juilliard i Nova York, i ara ja he tornat i ja tinc el doctorat. I han passat els anys, efectivament.
I és un doctor. Sí, doctor, sí. Michael.
Doctor. Exacte, exacte.
I també que doncs que tenies un mestre prèviament que
exactament. Totalment.
O sigui que aquí tenim un cercle, que s'ha tancat una altra vegada.
Sí,
que resulta que en aquest concert que estem dient de la setmana vinent, doncs hi ha també una obra teva.
Efectivament.
I a més, no sé si jo, com és natural, quan has de preparar alguna cosa, busques doncs, a Google,
clar,
busques tal. I em va sortir un èxtasi de Santa Teresa, però no sé si Santa Teresa, que no té res a veure amb el
temps. Ah, sí?
Sí o no? De música? D'un altre compositor?
Sí.
Ah, molt interessant, això, ja em diràs d'aquí.
Busca'l, si poses si Santa Teresa, d'èxtasi en anglès.
Sí, sí, sí.
I et surt.
De música, eh?
I és absolutament, i estic convençut, no he escoltat el teu,
sí, sí, sí,
però estic convençut...
Serà diferent.
Que no té res a veure. Ja ho veuràs, sí. ja m'ho diràs. Salvador,
digues.
A veure, la Quinta Sostakovich,
sí,
que titula el concert.
Sí.
Què és per tu?
Home, és una simfonia que l'he estimada moltíssim. Jo vaig començar a entendre o a conèixer Sostakovich a través d'aquesta simfonia, la simfonia número 5, perquè és la simfonia més tocada d'ell, la més, potser la més completa, la més satisfactòria, la més equilibrada, i la que primer va arribar aquí, amb els compactes, en aquell temps, estic parlant dels anys 70-80, Quan jo era molt jovenet, que no arribaven discos, i la primera cosa que va arribar va ser aquesta simfonia de Sostakovich número 5. És una simfonia molt representativa d'ell, perquè de fet li va salvar la vida aquesta simfonia. O sigui, ell la va escriure, diguéssim, en resposta d'un artista soviètic a una crítica justa. Aquells soviètics, el Stalin, van anar a veure la seva òpera Lady Macbeth, no li va agradar gens, llavors l'endemà va sortir una crítica que el van deixar per terra, i ell estava molt preocupat perquè es pensava em mataran, perquè tenia amics que els havia passat el mateix i els havien pelat. I llavors el Sostakovich va pensar, bueno, escolta, la quarta simfonia que se m'està ara tocant no l'estreno, i en faré una altra, una cinquena, com a resposta a una cosa una miqueta més equilibrada, una miqueta més del gustos soviètics. I el resultat ha estat una obra fabulosa, una obra equilibradíssima, millor que la quarta, molt millor que la tercera,
sí,
simfonia. I és una cosa molt, 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 molt peculiar, perquè fins i tot la crítica aquesta, com que era un geni, Sostakovich, ell sabia donar-li la volta a tot. I llavors ell li van dir, escolta, no hauries de fer això, hauries de fer jo. Doncs bé, ho faré jo i ho faré encara millor. I va fer una simfonia que és extraordinàriament, a més, molt, però molt profunda, molt sentida, també. Hi ha algun moviment que també se n'en fot de tot, sí, i els soviètics no se n'assabentaven. No, no,
exacte, té molta ironia, això m'encanta.
Sí, el segon temps és una farsa. Sí. I el darrer, que sembla que sigui la cosa optimista i fabulosa, doncs és fake total.
Sí, que ell deia, aquests que volen que fem allò que en deien el realisme soviètic, allò que volen que fem a la veritat, jo us donaré el realisme, però no soviètic.
Ah, exactament, de la meva manera. No, li va sortir una sinfonia extraordinària de cap a peus.
Però té una potència que jo, cada vegada que l'escolto, em passa sempre igual. Que sempre em sembla que estigui nova.
Sí, senyor, sí, senyor. El primer temps té una gran profunditat, i el tercer també, sí. I el segon és un moviment molt curt que se n'enfot, i l'últim és un se n'enfot també, però d'una manera grandiosa i grandiloquent, però molt espectacular.
Però això devia passar a gran part perquè, segons diuen, quan van fer el primer concert, l'estrena, a Sant Petersburg,
sí,
bueno, a Leningrado,
en aquell moment el sant havia desaparegut.
Va haver-hi un aplaudiment que va durar mitja hora,
és massa.
I això és una cosa que devia a tots els comissaris devien estar
perquè com que ja el comitè soviètic ja l'havia acceptat aquesta obra, perquè aquests compositors soviètics abans d'estrena havien de passar una reunió d'especialistes per dir aquesta obra sí, val la pena que es faci, o aquesta obra no val la pena que es faci perquè el llenguatge que està escrit no ens agrada. I llavors, com que ja havia passat aquest pas, doncs va tenir molt èxit de l'audiència, dels crítics, de tots.
Bueno, també, però a nivell biogràfic de Shostakovich també era la gent com que estava esperant quina era la propera obra que feia, no? Perquè l'últim article, allò que havia sortit a la Pravda, que deia, no? Si de continuar per aquest camí les coses poden acabar molt malament per aquest compositor. Sí. Això és literalment el que deia al final de tot.
Sí. Que és el que li va passar a molts.
Clar, exactament, i que hi havia gent que estava desapareixent i ell quasi desapareix també.
Sí, sí.
Llavors va ser com un gran triomf també, no? Hi havia tota aquesta expectativa de quin seria el retorn o la rehabilitació i tot, i el subtítol que deia el Salvador, sí, no? Molt bé ho diu, sí. Això del molt soviètic, no? La resposta d'un artista, una crítica justificada, sí, constructiva, sí, sí, no? Sí. I bueno, però és tot és tan intel·ligent.
I després va continuar tinguent problemes,
sempre,
eh?
Sempre
ha tingut tota la seva vida amb la novena sinfonia també, perquè se n'en van fotre, però la gent pensava que el Shostakovich havia de fer una sinfonia com la novena de Beethoven.
Doncs, la més curteta, la més clàssica, sense acord, música de circ. Va haver d'esperar fins a l'Stalin que es morís per fer la desena després.
Té una cosa també de jazz, té unes peces que diu...
Sí,
té coses.
En diu de jazz.
Això més antic. La que és autènticament més de jazz és la primera suite, perquè la segona és com una mala traducció d'això d'orquestra de varietats. És la de tira, 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 però té foxtrots i coses, i el com es diu això, The Golden Age, els ballets, els primers ballets que no es fan, i és una passada aquests ballets, sisplau, m'encanta.
Sí, sí, és un Shostakovich
primerenc.
Molt bo.
Tenim aquesta obra, que no cal dir que tancarà el concert i que serà extraordinari, estic convençut, potser a mitja hora, no sé si a mitja hora, però serà molts minuts d'aplaudiment.
No, ja t'ho dic.
Ja t'ho dic,
mentre tingui gran èxit, ja en tinc prou.
Seran molts.
Home, estic molt content que m'hagis dit això, que les entrades estan exaurides gairebé. Això diu molt de vosaltres, molt de Sant Cugat. I és molt, i em fa molt, molt content
ara,
de
veure això. D'això que em dius tu, jo aprofitaré per dir-te una altra cosa.
Digues.
I és que això s'ha notat perquè has vingut, eh?
Bueno,
no ho sé, però hem
treballat molt.
Això és així, l'orquestra ho ha notat. Ho ha notat el públic, i per tant la resposta, si ha de ser raonable, hauria de ser aquesta. Vull dir,
però estic molt content. Això vol dir que hauríem de fer dos concerts, perquè si emplenem ja ara, que falta una setmana pel concert i ja està tot ple, ens hauríem de plantejar de fer dos concerts. Com és quan passa amb els concerts, amb el concert de valsos, que ja està en ple, abans havíem fet dos, després de la pandèmia no han anat només amb un, però jo crec que aquests concerts que són tan populars, els amb Sant Cugat està creixent molt.
Sí. Bueno, estem aquests 100.000 habitants que jo deia abans, teòricament no estan encara censats tots, però segur que hi són. O sigui, oficialment són 97.800 no sé quants.
I la gent que ve de fora de Sant Cugat?
Sí, no, i, no, per ser, i a més ja és un tipus de, un tipus de públic que, vull dir, que respon perfectament a aquest equilibri, un tipus de qualsevol concert, vull dir, la clàssica o no clàssica,
sí,
és igual.
Sí, és fantàstic.
La resposta és així.
Molt content de
veure-ho. No, aleshores tenim l'altre compositor que està dins de la programació del concert.
Ah, veure, això és important. Jo sempre intentar que som al segle XXI i no podem viure del passat del segle XIX sempre. Ja sabem que la gent vol música de Brahms, de Shostakovich, no, de Beethoven, Tchaikovsky, i a mi m'agrada molt fer-la, però hem de mica en mica introduir les coses noves que s'estan fent, i com que tenim un compositor com el Marc Migó que compon molt bé i està treballant molt, doncs hem de recolzar els nous valors.
L'èxtasi de Santa Teresa, com va sorgir, Marc?
Bueno, és curiós que hem començat parlant de Shostakovich, no? Perquè amb aquesta obra intento fer algunes de les coses que feia Shostakovich amb el caràcter que deia de la ironia o del doble sentit, del doble significat que podia de sobte, no? Al final triomfal de la cinquena sinfonia pot ser això, com una cosa super com de desfile militar, no? Com de victòria, però també hi ha alguna cosa tan opressiva en la celebració que és com de sobte t'angoixa això, no? I és aquesta ironia. I aquesta obra la vaig escriure a l'Èxtasi de Santa Teresa pel Festival de Pasqua de Cervera, que està dedicada al mestre Brutons, que la va dirigir l'última edició del festival.
Sí, però ara l'has canviada bastant.
L'he canviat bastant, ara l'he revisat, que no és tant com una obra, bueno, està revisada, està ampliada.
Pot ser una estrena,
no? Normal, escolta, es considera estrena, ja està, diguem, estrena. Fantàstic. I clar, com que era el context del Festival Cervera, no, una qüestió religiosa, vaig pensar, jo tinc idees, no?, de calaix de sastre, de coses que m'agradaria fer a nivell simfònic, de cambra, que sigui. Una d'aquestes idees era una obra sobre aquesta idea de l'Èxtasi de Santa Teresa. Hi ha una escultura molt coneguda de Bernini, que és meravellosa, no? Surt la cara de la santa així, envoltada d'una mena de pluja d'or, hi ha un àngel que li travessa el cor amb una fletxa daurada, i ella, tu veus la cara que té, i realment és estem una altra vegada en aquest món de Shostakovich, de l'ambigüetat, dels dobles sentits, perquè està realment, és una actitud, és un èxtasi de vot purament religiós, o hi ha una expressió d'alguna cosa més carnal, no?, d'un plaer més. I llavors vaig pensar, abans de que sortís l'oportunitat d'escriure una obra pel Festival de Cervera, ostres, seria molt interessant de traduir aquesta impressió que em produïa l'escultura,
una ambivalència,
exactament, a nivell musical, no?, com escriure amb l'expressió d'una masturbació orquestral d'uns 10 minuts, 12 minuts, així, però amb tot d'idiomes que aboquin aquesta, i tampoc és que la intenció sigui la de ser un blasfemi ni d'atacar la religió ni res així, però em semblava molt interessant la simbologia el so de la litúrgia, no? de textures corals, cànons, les harmonies típiques, unitats d'orgue, tot això, com ho vas orquestrant d'una manera que, bueno, que al final sigui el públic que percebi si això, de quin èxtasi estem parlant, no? Si és una cosa més sensual, si és una cosa més espiritual.
És que jo penso que el tema de Santa Teresa, com Sant Joan de la Creu,
els místics
són modificats després per l'Església.
Sí,
segurament.
O sigui, la projecció, diguem, a posteriori històrica no té res a veure amb els personatges reals.
Ja,
perquè si haguessin que aplicar-ho fora de l'Església.
Sí, exacte. Sí, és així. Però no, jugant amb aquesta especulació i aquesta idea que a mi em va seduir molt, doncs m'ho vaig passar molt bé escrivint l'obra. I crec que hi ha molt d'espectacularitat, al final, sobretot, no?, com que és un gran crescendo, i és una obra que tinc moltes ganes d'escoltar.
Que has dit?
10-12 minuts? Una cosa així.
Sí, està molt bé, sí, la mida és molt bona.
Sí.
Aquest serà el principi del concert.
Sí,
el primer concert, i després tenim una segona peça abans del Shostakovich, que tenim també una obra especial.
Molt
a més
bona.
A més, amb un solista santcugatenc.
Santcugatenc, exactament, el Jonas Mercadal, que està fent una carrera molt bona, està estudiant a Alemanya, és un noi que té 20 anys, deu tenir ara, i escolta, tots els premis que es presenta els guanya. No sé com s'ho fa, però de veritat que treballa molt, és molt treballador, molt li agrada molt ser molt perfeccionista.
Va estar aquí una vegada amb el seu pare.
Segur. I bueno, ja estem molt content perquè segur que ho farà molt bé i té moltes ganes. Està ho porta aquí al cap i ja diu, l'has de memoritzar, eh? I diu, sí, tant que el memoritzar. I és un concert molt bonic, molt lluït pel trainetista i també per l'orquestra. És un Weber de principi del segle XIX. I que escriu molt bé pel clarinet.
Sí, és preciós.
Sí, és un concert que està molt, molt bé, molt expressiu també, per l'orquestra també té coses i també estic segur que ho farà molt bé i li fa molta il·lusió.
Tenim un concert que podem dir, començant pel Marc, passant pel Weber i després Shostakovich, que hi ha un principi amb un punt determinat, després fem una baixada, no de qualitat, una baixada de temps, i després tornem a pujar.
Bé, és possible que dius, però no crec que la qualitat baixi.
No parlo de qualitat,
sinó la
sonoritat,
a veure
el que sents.
Ens va molt bé fer per l'orquestra tenir una obra una mica que l'orquestra no està en el protagonista, perquè si fas un programa de tot orquestra sola, tot amb una setmana de preparació, vas amb l'aigua al coll. En canvi, una obra que l'orquestra tinc una mica menys de protagonisme també ens va molt bé per serenar, per l'assaig. Aquestes obres normalment les assajo al final dels assajos, quan l'orquestra ja està molt molt cansada de fer música molt intensa, doncs una música una mica més relaxada per a ells.
En aquest cas, aquest concert, si no m'equivoco, es fa aquí i després també es fa
a Vilassar de Mar. No, a Vilassar de Dalt.
A Vilassar de Dalt.
Sempre m'equivoco amb això. Vilassar de Dalt. I s'empaden molt. Quan
sí,
Vilassar
home,
de Mar, mare
perquè...
meva, no, Vilassar de Dalt.
Hi ha aquestes com de Terrassa i Sabadell.
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt.
I Sant Cugat i Rubí. I...
Sí, també, no? Sí. Bueno, Sant Cugat i Rubí no té res a veure.
No, però en el seu moment sempre havia hagut, aquest tipus. I a vegades Sant Cugat, Cerdanyola, també.
Ah, sí, també?
Sí. Però no ha passat,
Això, ja ha passat,
no, això no ha passat, i en aquest moment jo diria que...
Ja no
té res a veure. El fet de que en Marc estigui... O sigui, va ser deixeble teu.
I tant, sí, i tant.
Va estudiar a l'ESMUC,
i a més, segons costa menys la biografia, dius que un dels
totalment
primers,
això un dels primers... no es refereix a un espai, a un lapse de temps, no? És, jo crec que és una cosa de per vida, de tenir el Salvador com un gran referent. És així.
Gràcies. No, i també, mira, també ell també ha anat als Estats Units com jo.
Sí.
Bueno, perquè als Estats Units també jo li vaig dir, si vas als Estats Units trobes un molt molt obert.
I tant.
Que a vegades hi ha llocs d'aquí a Europa que són molt tancats amb les estètiques.
Està canviant de mica en mica, però segueixen així. Sí,
sí,
és la veritat.
Però de totes maneres, diguéssim que Nova York és una cosa i Estats Units és una altra.
També, sí. Total, és un microcosmos. Sí. Però bueno, tot i així hi ha una mentalitat americana que sí que és extensiva, malgrat la polarització cada vegada més ara, no?, de política i tal. És una gent que està orgullosa del país que té i igual que dic això, també hi ha aquesta mentalitat de tenir la ment oberta, de l'emprenedoria, dels estils, de la cosa omnívora.
I el país de les oportunitats, home.
Sí,
allò
sí,
diu,
sí.
Als Estats Units, si se'n tanca una porta, doncs no passa res, perquè n'hi ha moltes d'obertes. És un país molt plural, molt obert. En canvi, aquí, a Europa, si se't tanca una, o almenys a Catalunya, si se't tanca una porta, se't tanquen dues portes, ja pots plegar, que ja s'ha acabat.
I sí, una mica...
Jo el tema del que parlava abans de l'esponsorització sempre m'ha semblat increïble, no? perquè sí, suposo que el gran, un dels grans contrastos que pot haver-hi entre els Estats Units és això.
I la veritat és que el públic que ve a escoltar és el que mana.
Totalment.
És el que mana perquè és el que posa els calés.
És que la major part de finançació és privada.
Exactament.
Ja et posaré un exemple. A tu t'haurà passat coses així, perquè amb l'orquestra que tens a Vancouver. Hi havia un recital a Florida que es van tocar els meus preludis de piano, i van convidar diferents gent del públic, entre els quals hi havia gent doncs adinerada i tal, van venir, i bueno, va agradar molt tot. Llavors estan parlant els que havien organitzat el concert, i amb una d'aquelles persones que havia vingut, i ostres, m'agrada molt això, eh? Escolta, mira, jo tinc una casa, és, bueno, és una mansió així de... si vols, no, podríeu fer concerts allà també. I llavors li pregunta al meu amic que havia organitzat el concert, però tens piano? I diu, no, bueno, és igual, el puc aconseguir un, què vols, quin t'agrada? I em vaig mirar amb la pianista que viu és a París, no? I vam dir, això a Europa no passa. Una cosa així tan... No, la veritat, pot passar, eh?
Pot haver-hi algun cas, pot haver-hi algun cas.
Sí, però... sí, però una cosa amb tanta civilitat...
Hi ha la Fundació de la Reina de Bèlgica, per exemple, doncs que també, o a la Gran Bretanya, però sí, sí, és més difícil trobar-te aquest tipus d'actitud d'una forma normal, de forma habitual.
No, i dic que és el públic que et ve a escoltar, els que s'han encarregat que la teva organització doncs pugi, perquè els hi diran amb altres amics que, bueno, heu de posar calés aquí perquè aquesta, aquesta organització tira endavant, i a més a més hi ha un líder davant que ho porta molt bé. I això, esclar, llavors jo, com, als Estats Units només has de fer una cosa, ser amable amb les persones que venen a escoltar-me i estan molt convençudes amb mi mateix. Només has de ser amable amb ells, fins que és fàcil. Sí. Aquí ja pots ser, ja pots fer amable amb el públic, que els de dalt, si diuen una altra cosa, doncs he begut oli.
És així.
És així.
Quina perspectiva, eh? La veritat és que pensar-ho... Sí, sí, perquè jo tota la vida he fet el mateix, reclamar aquest tipus d'atenció. I pensar sempre en el mateix. Aviam,
té coses positives i té coses negatives també, eh? No tot és fantàstic als Estats Units, vull dir, també a vegades dius, ostres, aquesta orquestra que ha passat, ha desaparegut, i per què? Doncs perquè doncs, senzillament les persones que ho porten no ho han portat bé, ja està. Però,
això passa tot arreu.
Sí, això pot passar, entens? Sí.
Aquí a Europa és tot més públic, a nivell de finançació pública, i té les seves coses bones i les seves coses doncs, més problemàtiques.
Com per exemple, en el teu cas, o sigui, tu vas fer una carrera, ara doncs, la Júlia t'ha donat el títol, a partir d'aquest moment, si tu vols realment que la teva música s'estoqui, s'interpreti, on vas a parar?
Bueno, no, ara no em puc queixar.
És a dir, no, però vull dir, tens orquestres europees que puguin fer-ho, que puguin fer-ho?
Sí, bueno, a veure, per un compositor, és a dir, tu pots anar picant portes, però això a vegades és una mica, tu tampoc vols ser el pesat del torn que vas allà i simplement que et toquin per tocar a bonita i això. Tu tens el que jo em preocupo és de conèixer gent, ja sigui intèrprets, directors, programadors, etc, que coneguin la meva música i per la convicció que els agrada aquesta música la vulguin programar. La diferència entre Europa i Estats Units en aquest context són més raons estètiques que deia abans el Salvador a vegades. Per això em vaig sorprendre que a Berlín m'havien programat obres, perquè tradicionalment, igual que a França, potser era un món una miqueta més tancat, però crec que ara a poc a poc s'està obrint. Sí.
Bueno, esperem que sigui així.
No, sí,
esperem que sigui així.
Sí.
Doncs Salvador, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos una vegada més potència que hem d'influir, i Marc, doncs no, que no siguin 10 anys, que no siguin 8 anys.
És veritat.
No, que podem fer-ho, més sovint.
Clar que sí, clar que sí.
Espero que sí.
Moltes gràcies, serà un concert extraordinari, ja ho veureu.
Gràcies als dos.
Gràcies.
I ara, si us sembla, esperem un moment que tinc altres convidats.
Vinga, que entrin els de la dansa. Bueno, està molt bé com sempre, Eduard, tu fas molt bé. Thank you.
I seguim el programa, i en aquest cas tenim dos convidats més, i comencem per dir que tenim amb nosaltres en Josep Alcaina. Josep, bon dia.
Bon dia.
Molt content d'estar aquí. En Josep havia estat també al Teatre Auditori de Sant Cugat durant bastants anys, no me'n recordo quants, però...
Diria que uns 15.
Uns 15 anyets, molt bé. Però ara és un consultor cultural de Bridge to Arts, agent artístic de la companyia Soul City, i que ens venen nosaltres aquí també en Didier Buitiana. Didier, bonjour, je suis très content que vous êtes ici avec nous. Et il va demander de faire en catalan et Joseph fait la traduction.
Très bien, ça me va. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
Merci à vous. Bueno, Josep, diguem-ho que comencem. Què tenim nosaltres aquest espectacle que veurem aquest diumenge al Teatre Auditori?
Doncs aquest diumenge al Teatre Auditori i els espectadors que ens facin l'honor i el privilegi d'acompanyar-nos en aquesta aventura podran gaudir d'una magnífica peça de dansa contemporània a la qual hi ha afegit tota una sèrie d'elements que venen dels arrels identitaris de la illa de la Reunió, que és una illa francesa, un departament d'ultramar francès a l'oceà Índic, i amb uns tocs d'un art marcial que es diu el Krav Maga. És una dansa contemporània, molt contemporània, però, diguéssim, amb molta intensitat a nivell de dansa. És una dansa molt física, però alhora molt emotiva. Sí, però bueno, qui millor ens parlarà
Didier,
de la peça
en Didier, és en Didier. Pot parlar. Didier, tu vas crear aquesta dansa, de fet consideres que ets el creador d'aquesta dansa, el primer que va fer aquesta dansa composada per un grup de gent i no individualment, perquè al principi jo llegia com si fos partint del hip-hop.
Est-ce que tu es le premier à avoir créé ce type de danse, ce type de chorégraphie, en partant du hip-hop, à savoir tout ce qui est l'intégration du Krav Maga, etc.
Dans chacun de mes spectacles, je crée un langage spécifique. Donc pour ce spectacle-là, Le Sol Oblige, je me sentais obligé de rendre l'attitude des danseurs d'une manière très guerrière. Et dans cette technique-là, dans cette manière de composer, j'ai trouvé intéressant de mixer en fait le Krav Maga, qui est une technique de combat, à la danse, pour juste donner un alignement, une posture aux danseurs dans ce spectacle.
En totes les peces que creo, i afegeix un llenguatge específic per a cadascuna d'elles. El que he buscat a l'hora de crear Le Sol Oblige era buscar per part dels ballarins que la dansen una actitud guerrera, una actitud agressiva. És per aquest motiu que em vaig inspirar molt profundament del Krav Maga, el qual afegeix intensitat i alhora emoció a la peça.
Perquè el Krav Maga és una dansa pròpia de la Reunió, o sigui, és una dansa que és d'allà i que tu el que has fet és modificar o actualitzar aquesta dansa?
Le Krav Maga est un type de danse qui vient de la Réunion. J'ai la réponse, mais tu vas répondre.
Oui, le Krav Maga, c'est une technique de combat créée en Israël. Et moi, parallèlement à la danse, je pratique cette technique de combat depuis un certain nombre d'années. Mais avec Le Sol Oblige, j'ai décidé de mixer Krav Maga et la danse. Mais le Krav Maga n'est pas le propos du spectacle. C'est une technique interne pour donner l'allure guerrière a mes danseurs.
El Krav Maga és una tècnica, és un art marcial, amb origen a Israel. Ell el practica a títol individual i de cara a buscar aquesta actitud guerrera per part dels ballarins va decidir incorporar a la seva coreografia elements inspirats en el Krav Maga.
Perquè el títol de la coreografia és la Terra Mana, Le Sol Oblige. La terra mana. Què vol dir? Que tu penses que hi ha una obligació per part dels, en aquest cas, els habitants de la Reunió, per defensar la teva terra, per mantenir aquesta idiosincràsia de la teva terra?
Donc le titre, le sol oblige, en fin de compte, est-ce qu'il il y a quelque part une autodéfense de la part des habitants de l'île de la Réunion afin de défendre leur identité, leurs origines, leur âme identitaire de façon, disons, un peu plus extensive qu'à la normale.
Vous savez, pour ce spectacle, je me suis inspiré du lazaret de la Réunion. Mm-hmm. Le lazaret, c'est un lieu où on mettait les travailleurs en quarantaine, mmh, avant de leur permettre de travailler sur la terre. Donc j'ai fait une résidence de 6 mois dans ce lazaret. J'ai vu que ici en Espagne, il y avait aussi un lazaret. Et l'idée du lazaret, c'est aussi l'idée de la traversée. Donc, mmh, les gens viennent sur une terre inconnue travailler et expérimenter un parcours de vie. Et c'est l'idée du sol oblige. Le sol oblige des choses, et c'est de ça que je parle dans la pièce.
Una de les fonts d'inspiració d'aquesta peça va ser el lazaret de la Reunió. És un lloc a l'illa de la Reunió on es posaven en quarantena tots els nous vinguts a l'illa. De fet, ell va fer una residència de 6 mesos de cara a estar totalment influenciat i immers en aquest lazaret. I el fruit d'aquesta és reproduir aquesta travessa, perquè és una travessa inicial, però també final per part dels nous vinguts, aquesta adaptació, aquesta aclimatació a una nova terra que no és la seva.
O sigui que en definitiva és això que deia, que hi ha una defensa, és a dir, nosaltres som els originals d'aquí i nosaltres volem mantenir aquesta forma, aquesta manera de ser.
Il y a quelque part une défense de la façon d'être réunionnaise.
Oui, absolument. On s'attache beaucoup, en tout cas on est très attaché à notre identité, qui est liée à notre métissage après l'abolition de l'esclavage. Donc il y a une identité réunionnaise, il y a la langue créole, la musique, il y a des rites qu'on garde de ce post-esclavage. Et puis on est très fiers de notre identité, de notre langue créole, oui.
L'identitat reunionesa, de fet, és fruit del mestissatge de tots els pobles que han vingut a aquesta terra, i també està molt influenciada pel fet de l'esclavitud, de tota la gent que va venir d'Àfrica i va acabar poblant l'illa. Part d'aquesta identitat també és la seva llengua, el seu crioll, que no és el mateix que es parla a la Martinica o a la Guadalupe. Llavors, de fet, l'identitat reunionesa, en el fons, és fruit del mestissatge de diferents cultures, de diferents pobles que poden haver vingut de França, els colons, d'Àfrica, els esclaus, i gent que ha vingut senzillament a treballar, com poden ser la gent que ha vingut de la Índia o que hagin pogut venir d'altres parts de l'oceà Índic o més allà, al Pacífic.
Però aleshores, si ho entenc bé, si l'origen és israelí...
El que és l'origen israelí és només l'art de combat, el Krav Maga.
D'acord.
O sigui, la peça no té res d'israelí. O sigui, el Krav Maga és un art marcial, com ho pot ser el karate o el judo,
aplicat en aquest cas,
d'origen israelí, que ell practica. Llavors, s'ha inspirat d'aquest Krav Maga per incorporar-hi a la seva peça, a la seva creació, alguns elements de combat amb l'objectiu de buscar aquesta agressivitat, poder-la expressar a través del Krav Maga per part dels seus ballarins, que no són lluitadors, sinó ballarins.
Va. Ah, jo comprenc. D'acord. Llavors, vull dir, quan tu crees aquest tipus d'activitat a partir d'aquestes arts marcials, el que fas és anar evolucionant, evidentment, o sigui, a partir d'això com a base, i tu vas evolucionant fins a aconseguir un tipus determinat de dansa que és molt, com ho diria, molt, molt, molt potent, molt forta, des del punt de vista gestual, dura, gestualment dura.
Je pense que tu as compris la question.
Non, donc,
tu évolutionnes à partir de cette technique de combat dans l'objectif de trouver un gestuel très physique, très dur.
Exactement. Oui.
Avec une pointe même d'agressivité parfois.
Exactement. Ce qui est étonnant avec le Krav Maga, alors je parle bien du Krav Maga enseigné, on va dire, dans les cours de Krav Maga, on n'est pas, rien à voir avec l'armée israélienne ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans les cours de Krav Maga. C'est une technique de self-défense. Mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, le self-défense devient, par définition, une attaque. Et du coup, la danse passe entre la défense et l'attaque. On est sur cette ligne-là. On attaque aussi bien qu'on peut se défendre, ou on se défend aussi bien qu'on attaque.
Ce qui identifie le Krav Maga en tant qu'art martial, c'est qu'il y a une partie de défense qui est incorporée dans l'attaque. En fin de compte, c'est un échange d'énergie, certaines
qui sont...
Tu parles
en catalan, non ?
Ouais, excuse-moi. C'est incroyable. Je suis le premier traducteur officiel du français au français.
Yo no lo espontane. Yo no lo espontane, no lo pensana.
Incroyable.
Non.
Merci, Didier. Doncs el que comentava bàsicament en Didier és que el Krav Maga, la seva característica principal és que dintre dels moviments d'atac s'incorporen moviments de defensa i que dintre dels moviments de defensa s'incorporen moviments d'atac i que té els seus orígens a Israel, però els hagués pogut tenir a la Índia o al Japó. Però bueno, potser que passem a parlar de dansa.
Sí, no, evidentment.
Mais ce qui est intéressant, la danse entre la défense et l'attaque, c'est un positionnement. C'est presque un positionnement du corps, c'est un positionnement politique. D'être dans la défense, mais aussi de pouvoir réagir au bon moment. Et c'est cette attitude-là qui m'intéresse. Et si on parle du sol, c'est-à-dire de la terre, donc on est sur une terre inconnue et on est dans cette attitude où on est prêt à se défendre, mais aussi à attaquer. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour avancer dans la vie, pour affronter les difficultés de la vie et aller vers un monde meilleur. C'est bien ça le but du sol oblige.
Tornant al títol, Le Sol Oblige, de fet es tracta d'un posicionament, és un posicionament, una posició d'atac, però alhora de defensa, amb l'objectiu d'avançar a la vida. O sigui, amb aquest objectiu llavors ens trobem que en alguns moments donats la nostra actitud ha de ser defensiva i d'altres ha de ser una mica més agressiva i ofensiva. Però de fet és algo que ens acompanya a través de la trajectòria tant dels ballarins com de qualsevol persona.
Tenim una música que és de l'Abel, és de el compositor o compositora, és que no sé si és home o dona.
Son nom, l'Abel. Monsieur l'Abel.
Oui.
Voilà.
C'est monsieur.
Ouais.
Bueno.
L'Abel, oui.
I Monsieur aquesta Label. Música està feta especialment per aquest espectacle.
Cette musique a été composée spécifiquement pour le spectacle.
Exactement, oui. L'Abel a travaillé sur la musique de ce spectacle. Tout d'abord, moi, ma volonté, je ne sais pas pourquoi, c'était d'utiliser du violon. Je voyais quelque chose de... J'aime bien cet instrument parce que justement, elle est autant douce, doux et agressif à la fois. C'est-à-dire qu'on peut passer, le violon peut être dans une sonorité plutôt passive ou agressive. Ça, déjà, c'était le point commun. Et ensuite, derrière ce violon se cache la rythmique maloya, qui est la musique traditionnelle de la Réunion. Donc, les mélodies, en fait, sonnent comme l'instrument principal de la musique réunionnaise, le maloya.
El que va demanant Didier a l'Abel, el compositor, és incorporar-hi el violí amb aquesta composició. Donat que, des del seu punt de vista, el violí és un instrument que alhora pot sonar com a molt dolç, però que també en alguns moments pot ser molt agressiu en funció de com l'interpreta l'intèrpret. Llavors ell buscava aquesta doble sonoritat, incorporar aquest concepte musical en el que és la seva concepció de l'obra. L'altre element que és molt important és que li va demanar incorporar-hi tota la rítmica del maloya, que és la música tradicional original de la Reunió.
Perfecte. Mira, mireu, s'està acabant el temps. Hem de dir que Soul City, de Butiana, C'est vrai?
Butiana, oui.
Butiana. I Le Solo Beach es farà aquest diumenge a les 19, a les 7 de la tarda. Té una durada d'una hora i és un espectacle absolutament nou.
Totalment nou. Estarem encantats d'acollir el màxim d'espectadors tant al Teatre Auditori en diumenge com aquest dissabte a la Factoria Cultural de Terrassa. No ens ha donat temps de parlar de la nova peça de Didier que es diu Le Cel de la Terre, en el que hi ha encara més elements ètnics i aportació molt més ètnica dels diferents pobles i cultures. Hi ha el nostre somni compartit, i espero que sigui un somni compartit amb tu, Eduard, serà tornar-vos a visitar ben aviat amb Le Cel de la Terre.
Quan pugui, quan vulgueu. Gràcies per tot. La setmana vinent continuem amb aquest programa i continuem amb teatre. Amb teatre tindrem en Ramon Madaula i tindrem també en Jordi Buixaderes. I també tindrem una obra que serà dedicada per Open Core. Vinga, ja ens veurem. Fins dijous vinent.
Adéu.